Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
L'Ebre segueix fent balanç de les fortes pluges de diumenge a la tarda i dilluns al matí. Els camps d'arròs negats d'aigua, que ja prèviament havien estat tocats per la pedra i per l'augment sobtat del cargol poma, que ara amb tanta aigua es reproduirà més, ara s'hi sumen les oliveres. Entre un 30 i un 50% de la collita d'olives es pot perdre. Per tot plegat demanen ajudes i presència.
Aquí, després dels temporals, ningú s'hi ha apropat, ni tan sols el propi conseller d'Agricultura.
De seguida anem en posta per parlar-ne amb el nostre corresponsal. Això és el Catalunya al dia. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Que també serà a Tarragona per explicar-vos el nou servei que ha posat en marxa per acollir temporalment joves que viuen al carrer.
Hi ha joves que, quan es fa fosc, no tenen un lloc on tornar. Apostem per una societat que no normalitza que algú de 19 anys dormi al carrer.
Són dos pisos que poden allotjar una quinzena de persones d'entre 18 i 30 anys.
I sentirem la satisfacció dels pescadors de peix blau perquè el govern de la Generalitat s'alinia amb ells i amb la seva demanda per treure profit d'un dels seus principals enemics, les tonyines.
Nosaltres estem buscant el peix tota la nit, el trobem, encenem les llums i a l'hora de calar venen elles, s'ho emporten tot.
Aquest tot és anxova i sardina. Aquests pescadors en reclamen un canvi en la normativa perquè per compensar les pèrdues que ara tenen puguin pescar també tonyines.
Ara no ho poden fer perquè la captura d'aquest peix blau està molt limitada. Ens ho explicarà en Fèlix Martín i coneixerem també en Xico Cabanyes, un personatge molt conegut al Pla de l'Estany.
És el responsable del bosc de Can Ginebreda, un espai que exposa més de 150 escultures i que és popularment conegut com el Bosc d'en Xico.
Farem també un cop d'ull a les carreteres, com tenim el trànsit a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga. Doncs sembla que no és possible encara aquesta comunicació. Provarem si hi ha més sort amb el temps. Tampoc tenim el temps a punt. Cap al final del Catalunya al dia, i aquí sí que estem a punt, són els esports en desconnexió amb les quatre demarcacions. Amb quins titulars avui, a Arnau Caral?
Doncs mira que la Federació Catalana de Futbol està intentant organitzar un partit contra Palestina el mes de novembre que es podria disputar a Montjuïc, on precisament aquesta nit el Barça rep el PSG en la segona jornada de Champions. A Girona parlarem amb l'Aler Sergi Martinet del Bàsquet Girona a 3 dies perquè comenci la Lliga ACB. A Lleida, l'AM cau eliminat de la Copa de la Reina de Futbol i a Tarragona, els dos nous fitxatges del Sant Pere i Sant Pau de voleibol s'incorporen als entrenaments.
I ara sí que podem connectar amb l'equip viari, Txell Garriga. Com tenim el trànsit?
Bon dia. Doncs el conjunt de la xarxa, força normalitat i sense cues ara, però tenim dos accidents. Un a l'AP7 a Amposta, direcció Castelló. Hi hauria un carril tallat i 1 quilòmetre de retencions. I també es talla un carril per un altre accident a la Ronda Litoral de Barcelona. Hi ha cues des de Sant Adrià cap al Nus de la Trinitat i a la resta una cua puntual per obres a la P7 a l'Ametlla, a l'N340 a Amposta i a l'A2 a Castellolí, cap a Lleida.
I el temps, caloreta, no, Francesc Mauri?
Bona tarda, sí, caloreta. Podem parlar de calor suau, però vaja, primer d'octubre i màniga curta pràcticament tot Catalunya, evidentment no a l'alta muntanya. Com a mínim, en hores centrals del dia, gran part del matí, gran part de la tarda, això sí, a la posta de sol només faltaria, la nit s'allarga i la temperatura sí que baixa més, però tampoc cap cosa de l'altre món. De fet, el termòmetre, fins i tot a partir de dissabte i en dies posteriors, aniria cap amunt. Això indiquen els últims pronòstics. I la tarda, avui, tranquil·la, domini del sol i algunes nuvolades al nord-est, a l'entorn de les Guilleries, Collsacabra, potser alguna gotellada local i poca cosa més.
Doncs tindrem ben a mà la màniga curta. Passen 4 minuts de la 1 del migdia, ens queda tot el Catalunya al dia per endavant. Comencem.
Catalunya al dia.
Els últims temporals a les comarques del Baix Ebre i el Montsià han deixat sobretot danys en els cultius. La setmana passada us parlàvem de l'arròs, amb molts camps negats d'aigua, però el que també ha rebut és ara l'olivera. Fins a la meitat de la collita ha quedat afectada en algunes zones. Anem a Amposta. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho han rebut els productors?
Doncs mira, Estel, com una estocada més per a una campanya que no es preveia excessivament bona. A la pluja que va caure a la zona entre diumenge i dilluns se li ha de sumar també la pedregada, que en alguns punts també de la la comarca del Montsià va caure fa tan sols 10 dies. Les dades oscil·len entre el 20 i el 50% de collita perduda depenent de les plantacions. Arocaida Arasa és portaveu del cultiu de l'olivera de la Federació de Cooperatives Agràries.
Aquestes dos pedregades a l'oliva l'ha fet caure al terra i pensem que hi ha entre un 20 o un 30% d'oliva al terra que anirà pa llampant. La campanya ja creiem que seria d'un 60%, doncs, bueno, serà un poc menys.
Per si no n'hi hagués prou, el sector també ha de fer front a una baixada del preu, tot i les perspectives del principal productor de l'estat Andalusia. Rafael Verdiell és membre de la Permanent Comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Montsià.
Els pagesos això ho estem vivint fatal perquè venim d'uns anys amb uns preus bons però molt poca collita. Enguany teníem una mica més de collita aquí al territori. Els preus pintaven bastant bé perquè a Andalusia havia caigut molt la producció perquè tenien molta sequera. Per tant, esperàvem uns molt bons preus i ara ens han quedat pues, bueno, pues que no tindrem ingressos aquests anys per sequera i enguany perquè ens ha tocat la pedra.
Per tot plegat, reclamen ajudes. Joan Regolf és el president del Gremi de la Pagesia.
Demanem suport al govern actual per tirar endavant i poder defensar les pèrdues que hem tingut tots els cultius, ja que aquí, després dels temporals, ningú s'hi ha apropat, ni tan sols el propi conseller d'Agricultura.
Doncs bé, demà dijous serà precisament la secretària general del departament qui visitarà la zona afectada.
Parlem dels Mossos d'Esquadra, que ara que han intervingut 37 armes blanques cada dia, de mitjana, en els últims 9 mesos a Catalunya. Són dades del període entre el setembre del 2024 i el mes de maig d'aquest any. La xifra total s'enfila a més de 1.200 i suposa un augment del 40%, respecte a fa poc més d'un any. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
Aquestes intervencions s'emmarquen dins el que anomenem pla d'aga, no?
Sí, els Mossos d'Esquadra el despleguen periòdicament des de l'any 2023, en grans aglomeracions, entorns escolars i les zones d'oci. Recordarem aquelles declaracions del responsable de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que parlava de la cultura de la cultura de la navalla.
I de pelar la poma, no?
Exacte. Sí. Doncs al setembre del 2024, amb l'arribada interior de la consellera Parlon, aquest pla es va anunciar que es reforçaria amb més efectius i amb una millora de la tramitació de les sancions. Les xifres pugen perquè es busca més i, per tant, el pla funciona.
Clar. I una cosa és la tinença i l'altra és les agressions. Una cosa és que tinguis una arma i l'altra que la facis servir. En aquest sentit tenim dades noves.
Sí, pel que fa a incidents amb navalles, punyals o ganivets, han estat 3.500 en 9 mesos. 13 cada dia, la meitat dels quals en el context de robatoris o agressions.
I quan portem un ganivet a la Carmanyola, i encalçant una mica amb el que deia l'Albert Batlle del ganivet per pelar la poma, que això molts pares i mares s'hi poden trobar també quan van al parc, això es considera arma blanca o no?
Mira, el que diu la norma és que arma blanca il·legal és la que té una fulla superior als 11 centímetres. I això pot comportar multes entre els 600 i els 30.000 euros. Però a veure una cosa, si la policia no ens pararà amb una carma a les 8 del vespre i ens mirarà a veure si al costat de la Carmanyola hi ha un ganivet, i això no és delicte. Però sí que hi haurà sanció en casos com, per exemple, al metro, una persona que porti una navalla al ganivet o a la porta d'una discoteca a les 2 de la matinada i que no superi aquests 11 centímetres. Segons dades de la conselleria recollides en una resposta parlamentària, i és d'aquí d'on surt tot, això ha derivat en un total de 6.400 expedients que fins al mes de maig havien acabat en més de 1.000 sancions. Per tant, sí que també hi ha hagut un increment d'aquestes sancions.
I per tant, deixant clar això, que com que hi ha aquest pla en marxa i es mira més, s'inspecciona més, també s'han requisat més armes en aquest sentit.
Sí, sí.
Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
No marxem encara de l'àmbit policial perquè els Mossos investiguen la mort violenta d'un home al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Els fets van passar ahir a la nit, la víctima la van trobar al replà del primer pis d'un edifici, dotacions policials i d'emergències mèdiques es van traslladar al lloc dels fets, que van haver d'acreditar la defunció de l'home després de diversos intents de reanimació. El cas l'investiga la Divisió d'Investigació Criminal del cos i està sota secret d'actuacions. I l'Audiència de Barcelona està jutjant avui un agent de seguretat de la Sala Apolo de Barcelona, acusat de violar una clienta l'any 2022. La Fiscalia li demana 7 anys de presó i 5 de llibertat vigilada. Barcelona, Maria Núria Rebetlle, bon dia.
Hola, bon dia. L'acusat encara no ha declarat perquè ha demanat fer-ho al final de tota la prova i els testimonis que estan participant en el judici que ha començat aquest matí. Segons el relat de la Fiscalia, la nit del 22 d'abril va convidar a veure tres dones que hi havia a la barra i van parlar-hi durant una bona estona. Poc després, dues d'elles estaven marejades i amb mal de cap i el processat es va oferir a traslladar-les a un lloc menys sorollós. Només una d'elles el va seguir, però en realitat la va portar a un magatzem que només s'hi podia accedir amb clau. Allà dins i tancat per dins, segons el Ministeri Públic, va obligar la dona a fer-li una fel·lació. Després, davant l'oposició d'ella, li va començar a clavar cops al pit. Com que la dona es va posar a cridar, finalment va desistir i la va deixar sortir.
Poc més de 4 minuts per arribar a un quart de dues del migdia. L'Ajuntament i entitats de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat, denuncien que grups d'extrema dreta són al darrere de la creació de les suposades patrulles veïnals que diuen que volen combatre la delinqüència al barri. El fenomen va començar l'abril passat, coincidint amb un repunt dels delictes que les autoritats relacionen amb la pressió policial que es va fer al Raval de Barcelona i també a l'aeroport del Prat. Però anem a pams, a Vitàngela. Bon dia, com ha anat tot plegat?
Hola, bon dia. Doncs, segons les fonts consultades, l'organització d'aquestes patrulles va començar a través de grups de WhatsApps molt nombrosos on hi havia infiltrats representants de moviments ultras que han aprofitat la circumstància per crear una falsa sensació d'inseguretat segons diverses organitzacions. Tot i això, Anabel González Alba, membre de l'Associació de Veïns Independents de Bellvitge, adverteix en declaracions al Catalunya al Dia que han aconseguit intimidar un barri, sobretot de gent gran.
Però sí que han aconseguit que el barri, en general, la gent estigui molt preocupada pel tema de la seguretat. Això sí que s'ha aconseguit. Però, a veure, és un barri molt envellit. Hi ha molta població de més de 70 anys que ja per natura et sents una miqueta més feble.
González assenyala que darrere de tot plegat hi ha molts elements que no són del barri.
I s'hi ha colat molta gent que no és del barri. I aparellat amb aquest grup van crear un altre grup de seguretat ciutadana i patrulles que, t'hi dic suposadament, perquè jo no me'ls he trobat mai, que suposadament es trobaven els dijous a la Flama i encapçalaven brigades per passejar-se per la nit pel barri, perquè havien de protegir la nostra gent gran. La gent gran a les 12 de la nit no hi és al carrer.
I des de l'Ajuntament, David, posen en valor la resposta unànime del teixit social del barri, que majoritàriament ha rebutjat aquestes patrulles urbanes.
Sí, i és que des de l'Ajuntament també tenen identificats dins d'aquest moviment grups satèl·lits de Vox i d'una formació política, Frente Obrero, que s'autodefineix d'esquerres, patriota, espanyol i revolucionari. El primer tinent d'alcaldia i regidor de Seguretat, Jesús Osillos, també en declaracions al Catalunya al Dia, ha detectat la seva simbologia en algunes mobilitzacions que han organitzat a Bellvitge.
Ho van voler acompanyar amb el desplegament d'una gran pancarta. Però un matís, més que res, perquè Mossos d'Esquadra alguna vegada que hem anomenat el grup aquest de Frente Obrero com ultradreta ens han dit que no, que això és ultraesquerra. És igual. En definitiva, gent que propaga l'odi i, de fet, més enllà del seu ideari de capçalera, es diferencien ben poc dels grups d'ultradreta.
Osillos afegeix que aquests radicals van arribar a amenaçar els veïns que els qüestionaven.
En algun d'aquests grups van fins i tot començar a insultar veïns, veïnes que començaven a discutir-s'hi determinats posicionaments, van amenaçar també alguns d'aquests veïns, per tant, van d'alguna manera respondre d'aquesta manera que coneixem. No?
Osillos adverteix que estan estudiant accions per evitar que aquest caldo de cultiu es pugui estendre a altres barris de la ciutat.
Doncs en recordo una mica aquest context que explicàvem ahir sobre Torelló, que veïns es desmarquen de la instrumentalització política que es fa d'aquestes situacions. I avui us podem explicar novetats que hem sabut en relació amb Maria Àngeles Molina, àlies Angie, condemnada a 18 anys de presó per suplantar i assassinar una companya de feina, Anna Páez, a Barcelona el 2008. Doncs bé, Angie reclama 1 milió d'euros a Netflix perquè considera que ha vulnerat el seu honor i la seva intimitat amb el documental Angie, crimen i mentira, que es pot veure des del maig en aquesta plataforma, a Netflix. Maria Núria, quins són els arguments de l'Angie?
Doncs són dos. En aquesta demanda civil afirma que Netflix la fa responsable de la mort del seu marit el 1996 a Gran Canària, on vivien junts amb la seva filla en comú. És cert que va morir intoxicat en estranyes circumstàncies, però la investigació judicial va concloure que havia estat un suïcidi i va arxivar el cas. De fet, el documental de dos capítols inclou les versions de familiars i amics de l'home que apunten directament a Maria Àngeles Molina com a autora del crim. I el segon argument és que s'inclouen imatges íntimes d'ella i de la seva família sense el seu consentiment. De fet, són imatges del seu casament, de vacances familiars i d'aniversaris. La vista prèvia per aportar proves i fixar la data del judici serà l'11 de març de l'any que ve. Maria Àngeles Molina porta 15 anys a la presó per l'assassinat d'Anna Páez. Des del 2023 ha tingut algun permís, però ara els té suspesos perquè una jutge de Tarragona la investiga per una suposada conspiració per matar una tercera persona a mans d'un sicari.
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, aparca la prohibició del vel islàmic als espais públics del municipi per poder aprovar, en el tercer intent, les ordenances de civisme. La líder d'extrema dreta va aconseguir finalment aprovar la normativa al ple amb els vots de Junts, després de recollir les exigències que li demanaven els de Carles Puigdemont. Laia Claret, aquest punt generava divisió.
Sí, exacte. Hola, Estel, bon dia. La prohibició del vel islàmic en llocs públics és un dels capítols que l'alcaldessa ha debatut amb diverses formacions del consistori de fa mesos. Recordem que Aliança governa en minoria amb 6 dels 17 regidors i, per tant, necessita altres formacions per poder aprovar aquestes ordenances. Al ple d'ahir, tot el capítol on hi havia l'última proposta d'Aliança de la prohibició dels vels islàmics als llocs públics ja no apareixia per ser sotmès a votació. Segons l'alcaldessa Orriols, per buscar consens.
Jo sí que he fet una renúncia explícita a un punt que per mi era important i cabdal i que, de fet, el qual no renuncio, que espero més endavant poder-lo aplicar, però sí que l'he tret amb voluntat, no?, de que fos un text més consensuat i que pogués, doncs, comptar amb la unanimitat del ple.
El mes de juny, en l'última votació de les ordenances, Junts s'hi va oposar perquè la prohibició del vel anava més enllà del burca, ho explicava Montsina Llimós de Junts. Chantal Peret, d'Esquerra, defensava ahir un dels arguments del no.
Vostès han tret l'apartat que feia referència que els ciutadans han de respectar els diferents grups ètnics, culturals i religiosos i no han de desenvolupar actituds i comportaments racistes i xenòfobs, i també creiem que això s'ha de mantenir.
Ahir també va prendre possessió Lluís Pérez com a regidor de Junts en substitució de Maria Soldevila, que va renunciar a l'acte a l'estiu.
Doncs aquesta és la situació arran del ple d'ahir a l'Ajuntament de Ripoll, en què els de Sílvia Orriols, Aliança Catalana, va aconseguir per tercera vegada, ara sí que se n'ha sortit, a aprovar aquestes ordenances de civisme. 1:45. Obrim ara un capítol de notícies relacionades amb la mobilitat. Un de cada 4 usuaris de patinets se salta als semàfors o no respecta els passos de vianants a Barcelona. Això ho diu un estudi del RAC. En aquest sentit, aquest club automobilístic considera sobrers els semàfors intermitents que permeten el pas d'aquests vehicles en passos de vianants que estan en verd. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. La normativa en aquests punts és clara. Diuen la prioritat de pas és dels vianants. Els semàfors taronges són un recordatori, però també es poden convertir en un excés d'indicacions i una distracció. I segons Cristian Verdagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC, no caldrien.
És que no caldria de taronja, perquè qui té la prioritat del pas de vianants és inqüestionable, és el vianant. Però és un avís a un que ve circulant per un carril bici o per un carril de circulació normal i dir, ojo, que aquí pots tenir la tentació de dir, passo, i això és un warning, no? Bueno, és un recordatori. És un recordatori perquè no ho estan fent. Per tant, insistia en que la normativa bàsica s'hauria de difondre i, per tant, aquests semàfors intermitents a la llarga haurien de poder ser prescindibles.
Segons l'estudi, l'ús del patinet s'ha estancat a Barcelona, ha crescut lleugerament als accessos de la ciutat. L'utilitzen sobretot joves, que el trien perquè consideren que és la manera més ràpida per desplaçar-se. En aquest sentit, molts circulen amb excés de velocitat, sobretot en els carrils de 10 km per hora. I n'hi ha un 11% que admeten tenir el patinet trucat. La gran majoria d'usuaris desconeixen que l'any que ve hauran de registrar i assegurar el patinet.
Gràcies, Jordi. El preu mitjà dels bitllets de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha encarit un 40% des que no hi ha el servei ABLO d'aquest corredor, que és el servei de baix cost de Renfe. Ho constata l'aplicació de venda de bitllets de tren i autobús Trainline, que ha comparat els preus d'aquest setembre amb els del setembre de l'any passat. Renfe va retirar els 5 trens que cobrien l'oferta d'ABLO fa gairebé un mes. Han detectat desperfectes a les estructures que subjecten les rodes. Els ha substituït per trens AVE. I Sabadell tindrà un nou espai verd de més de 12.000 metres quadrats on hi havia les antigues vies dels ferrocarrils, al barri de Can Feu, un passeig que portarà el nom de qui va ser alcalde de la ciutat durant 20 anys, Antoni Ferrés. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
I és aquest un projecte àmpliament reivindicat pels veïns.
Sí, fa temps des que es van soterrar les vies del ferrocarril, unes vies que des de l'any 1922 havien dividit en dues meitats el barri de Can Feu. A partir d'aquest soterrament, el 2017, va quedar un espai mort delimitat amb tanques de formigó. Amb un pressupost de 4,3 milions d'euros, el projecte preveu urbanitzar la zona amb un 40% de l'espai destinat a vegetació. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
Tancar aquesta cicatriu que tenim en aquest punt de la ciutat i acabar d'enllaçar el passeig que sí que hi ha urbanitzant amb aquest final, aquesta entrada de Sabadell, que és important, que tampoc la volem tenir com ara mateix la veieu. No? És una obra que entorna 4 milions d'euros, per tant, una obra molt i molt important, molt reivindicada indicada doncs, per tots els veïns i veïnes, que no només és una obra de barri, sinó que té la transcendència d'afectar tot Sabadell.
Al final del passeig, que portarà el nom de l'alcalde Antoni Ferrés, hi haurà un aparcament en superfície amb 68 places, unes obres que començaran aviat i que s'afegeixen a la rehabilitació del castell de Can Feu, que ja s'està fent.
No és només la rehabilitació, consolidar les estructures perquè no es degradin més, sobretot el patrimoni que ara hi tenim. La rehabilitació també va lligada a quin és l'ús que se n'hi dona. No? Per això creiem que és important invertir-hi, perquè com que això no passarà demà passat, que no se'ns agradi més i perquè quan decidim doncs, anar-li a fer un ús que ens quedi castell, deixeu-m'ho dir així.
El castell va ser declarat bé cultural d'interès nacional el 2024.
I en marxa les obres de construcció d'un dipòsit antidesbordaments al barri de la Mora de Tarragona. Aquesta infraestructura, amb un cost d'1,5 milions d'euros, permetrà una major resiliència del canal de la Mora en cas de temporals. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Aquest tanc podrà emmagatzemar fins a 1.000 metres cúbics d'aigua per regular els cabals generats en els dipòsits de pluja, disminuint el seu abocament al canal de la Mora i també per pal·liar les inundacions. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que en un futur l'aigua recollida pel dipòsit es podria regenerar per donar-li una segona vida.
Us ho destacàvem tot just començat. Tarragona posa en marxa avui un nou servei d'acollida temporal per joves que han acabat vivint al carrer. Es tracta d'un recurs batejat com a Domus Mar, que, a més d'allotjament, preveu un acompanyament de caràcter personal, formatiu i laboral per una quinzena de nois i noies. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és el perfil d'aquests joves?
Doncs mira, s'hi poden acollir nois d'entre 18 i 30 anys que estan en situació de sensellarisme i que no compten amb cap mena de xarxa familiar o social. En parla la regidora de Serveis Socials, Cecília Mangini.
Son personas vinculadas a la ciudad, usuarias de Servei Social que ya llevan tiempo trabajando, las personas que se han seleccionado y todas las que seleccionarán. El plan es mínimo por un año. En el caso de necesitarse una prórroga, habrá prórroga.
La casuística personal de cadascun d'aquests nois és diversa. Antoni García és la coordinadora del punt d'atenció per a les persones sense sostre.
Són gent que potser ha arribat amb 17 anys i mig. O sigui, les ha fet la prova i s'ha demostrat pues, que al final eren menors i han sortit del sistema tutelar. No tan sols estem parlant de persones migrants, eh? Són per joves d'aquí, vull dir, persones catalanes d'aquí, vull dir que estem parlant de tota una diversitat de joves.
De casuístiques.
Molt diverses, sí.
El nou espai, que té capacitat per 14 persones, consta de dos pisos que s'han rehabilitat i equipat amb tot el que és necessari per viure-hi. La quinzena de joves que des d'avui s'allotjaran tenen un arrelament amb la ciutat. Estan dins del programa de suport transport integral que es diu Sostre 360, en què ja se'ls facilita bon acompanyament i, de fet, alguns ja s'estan formant o estan treballant.
Clar, perquè aquí només no es tracta només de donar-los un lloc on viure, sinó també d'acompanyar-los, no? Això com es farà?
Sí, mira, doncs l'estada es pot allargar més d'un any i durant aquest temps, amb l'ajuda de 4 educadors, d'entrada es treballen hàbits bàsics i alhora també se'ls ofereix un acompanyament, com deies, personal, formatiu i laboral, perquè siguin autònoms. Per l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, era imprescindible abordar aquesta qüestió d'aquests joves sense llar.
Hi ha joves que, quan es fa fosc, no tenen un lloc on tornar. Aquesta és una realitat silenciada de molts nois i noies del nostre entorn. Joves que han crescut sense xarxes, que han arribat aquí sols o que han estat expulsats de casa. Davant d'aquesta realitat calia una resposta nova, un nou enfoc. I és així com neix Domus Mar. Apostem per una societat que no normalitza que algú de 19 anys dormi al carrer.
Segons l'Ajuntament de Tarragona, aquest és un projecte pioner a Catalunya per les seves dimensions. Aquests pisos, a més, se sumen a 6 habitatges més destinats a persones sense sostre que s'han impulsat en el marc del Pla Local d'Abordatge del Sensellarisme.
Gràcies, Clara.
Adéu, bon dia.
I aquest migdia al centre de Barcelona hi ha hagut una concentració contra la discriminació de la gent gran. La mobilització, amb la lectura d'un manifest, l'han convocada diverses entitats de suport a aquest segment de la població que denuncia que creix l'edatisme, un fenomen que suposa menysprear i apartar la gent gran d'alguns àmbits de la societat. Ha seguit aquesta mobilització des de plaça Sant Jaume la Mar Riera. Mar.
Bon dia. La gent gran està farta d'estereotips, que se'ls infantilitzi, se'ls menystingui, discrimini o se'ls enganyi. Asseguren que aquesta és una realitat invisibilitzada i que els afecta en el seu dia a dia. Ens ho relataven la Joana, l'Àngel i la Maria Àngels.
Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple. I el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
Moltes vegades, al anar a puestos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola, t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
L'edatisme afecta especialment dones grans i per això, pels casos més greus d'estafes o agressions, es reclama que s'apliquin agreujants en el Codi Penal. L'acte l'ha tancat el manifest unitari de les entitats promotores que ha llegit l'actriu Vicky Peña, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni i la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, també s'han sumat a aquest acte coincidint avui amb el Dia Internacional de les Persones Grans.
Minuts. Haurem arribat a 2:15 del migdia. L'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, inaugura aquesta tarda una oficina a Brussel·les que li permetrà tenir presència estable a la capital comunitària, on es prenen moltes decisions que incideixen directament en els municipis, en els ajuntaments. Compartirà espai amb altres entitats municipalistes europees. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb aquesta oficina, l'Associació Catalana de Municipis vol intercanviar experiències i coneixements i acompanyar els municipis que no tenen prou estructura per accedir a les oportunitats i recursos que ofereixen les institucions comunitàries. La presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, ho ha explicat a 3CAT Info.
Primer de tot, per connectar els ajuntaments catalans amb Europa, creiem que és important. També per facilitar-los l'accés a oportunitats europees. També doncs, donar a conèixer arreu també les bones pràctiques del municipalisme del nostre país i també aprendre el que fan altres ens locals.
L'oficina la dirigirà l'exalcalde de Caldes de Montbui i exeurodiputat Jordi Soler.
A Tarragona, que reivindica el seu romesco en el primer congrés tècnic sobre aquesta salsa. Fins a 9 estrelles Michelin participen en aquesta trobada que es fa avui demà al Palau de Congressos. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Què busca aquest congrés?
Mira, la idea és posar en comú sobretot les bases d'elaboració d'aquesta salsa, d'una cuina, podríem dir, la del romesco de Tarragona, que ha passat de les barques i les cuines del Serrallo als plats dels restaurants més premiats, com el del xef Eduard Xatruc, 3 estrelles Michelin al Disfrutar.
Crec que és un deure, no?
per part de totes les persones que estimem la gastronomia, que estimem Tarragona, posar una miqueta d'ordre, no? I al final entre professionals, però no només professionals, sinó amants de la gastronomia, persones que a casa seva, al Serrallo, han estat cuinant romescos de tota la vida, doncs que puguin aportar el seu coneixement, però al final no, posar tots en consens el que és el romesco a dia d'avui.
El coordinador del Congrés, Xavi Allué, creu que era un deure fer aquesta trobada per dignificar i, sobretot, elevar la categoria que es mereix el romesco.
No l'estimem prou, no el practiquem prou, no el trobem prou als restaurants i amb aquest Congrés esperem engrescar la gent perquè quan vingui un amic el porti a fer un romesco, el faci a casa i comparteixi aquest valor. Necessitem que la gent prengui consciència i que l'estimi i el valori.
I entre els cuiners que han intervingut en les primeres ponències, a més d'Eduard Xatruc, també hi era Jordi Vilà, de l'Alquímia de Barcelona, que reivindicava el retorn a les essències culinàries del país per combatre la cuina més globalitzada.
S'està normalitzant aquest fet de que hi hagin cuiners amb la motivació de voler fer aquesta cuina que surt de dins, més normal, no?, de normalitzar tot això. I això és necessari, sobretot en un moment en què la cuina catalana o les cuines tradicionals estan desapareixent del dia a dia de les cases, sobretot.
Vila ha presentat els nous romescos d'alta cuina que ha elaborat en un congrés que fins demà tindrà temps de fer degustacions de plats en base de romesco, debats amb visions acadèmiques i també maridatges amb vins de la denominació d'origen Tarragona.
A veure, Manel, i si algú s'anima aprofitant aquest congrés, què li diries per fer un bon romesco?
Bé, no tinc la recepta màgica, però el congrés no sé si s'acabaran de posar d'acord, però el que sí us podem dir és que, per recordar-ho, la base original d'aquest plat es fa amb alls, pa sec, pebrot sec, oli, sal i vi, i amb els quals es fa una picada amb un morter que s'ofregeix a la cassola i s'afegeix després al peix per fer el suquet. Originalment, cada pescador, però, tenia la seva recepta magistral i afegia algunes variants. El secret que tenia cadascú era, doncs, molt particular, i s'hi afegeixen també ametlles, avellanes, tomàquets, bitxo, carquinyolis... Bé, hi ha receptes que afegeix una mica de tot i algunes que prescindeixen d'alguns d'aquests elements. Però vaja, la gràcia és que al final el romesco faci el xup-xup que ha de fer amb el peix i tenir el plat que vaja, que no deixa ningú indiferent.
Doncs a veure si tu que ets aquí pots tastar-ne alguna aquest cap de setmana. Gràcies, Manel.
Segur que sí. Bon dia.
Pràcticament 2 minuts passen de 2:15 al migdia. I temps pel clic ara a Marc Vidal, que és el més vist avui a la web i a l'app del 3Cat Info.
Doncs mira, sobretot les fires de Girona, que són, atenció, perquè encara hi falta temps, encara són del 24 d'octubre al 2 de novembre, però ja estem tots buscant quines propostes hi ha.
Sí,
ha
en més Fèlix Martín ahir ens ho va explicar.
Correcte,
també.
Ja vam parlar de la Luc Vivant, Doctor Prats, la Fúmiga Ginestat, etc. Per tant, interessant. També avui molt llegit la notícia de l'Albert Prats sobre crits, tensió, crítiques de politització, la protesta al ple de Torelló per la inseguretat, també en parlàvem, també. I avui destaca molt aquesta imatge, és un vídeo, de fet, d'un voltor que arrossega espardenyes al centre de Puigcerdà.
Espectacular.
Què t'ha semblat? Sí.
Doncs m'ha semblat molt sorprenent veure un ocell tan gros i tan salvatge al centre d'una ciutat com Puigcerdà, i sobretot m'ha divertit molt veure...
Sembla que està com desorientat.
...tota la seva lluita contra les espardenyes, sí, sí, d'espart.
Va picant espardenyes a veure què en treu d'allà, com per menjar. Està com desorientat. Els agents rurals, al final, com que han vist que no acaba de reaccionar perquè l'havien portat als afores del poble, al final se l'han endut al centre de recuperació de fauna salvatge de Torrefarrossa, a veure si, doncs, això el poden reintroduir a la natura.
I des d'aquí també la meva profunda admiració als agents que intentaven capturar-lo i fer que deixés en pau ja les espardenyes una vegada.
Sí. La veritat és que
sí. A veure, avui fa un any què?
Mira, avui fa un any al Catalunya, el dia justament parlàvem que hi ha menys comunions a Catalunya, hi ha un 44 menys de comunions en els últims 6 anys. En fi, ara resulta, explicàvem l'any passat, que l'Església surt al carrer a buscar creients, fins i tot hi havia la imatge d'un mossèn amb un cartell a la sortida d'una escola a Canet de Mar. Doncs bé, un any després, no hem trobat aquestes dades perquè la Conferència Episcopal Tarragonense encara no les ha donat, no les ha actualitzat un any després, però sí que hi ha, per exemple, un informe de la Universitat Sant Pablo CEU d'aquest any, d'aquest estiu, que confirma això, que les vocacions i les comunions, les dues coses, van a la baixa. Hi ha moltíssims menys capellans ara que fa 50 anys.
Molt bé, Marc, fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
I de seguida parlem del rec alternatiu projectat per salvar els avellaners del Camp de Tarragona. Doncs un rec alternatiu que pot afectar greument els arbres, aquests avellaners. L'aigua regenerada que volen aprofitar de la depuradora de Reus té una elevada salinitat i l'IRTA investiga què poden fer per millorar-ne la qualitat. Tarragona, Ricard Boigues, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quines alternatives treballen, doncs, els investigadors?
Doncs mira, per una banda, volen estudiar quina és la resiliència dels avellaners a la sal i, per altra banda, quines tècniques de rec o cultiu poden aplicar per combatre aquesta salinitat. He parlat amb l'investigador principal, Joan Girona, i m'ha explicat quins mètodes estan utilitzant.
Aplicar-li diferents qualitats d'aigua amb una tendència creixent a la pressió de sals totals i de clorurs. I una altra cosa en la que estem treballant és, hi ha també alguna altra manera d'aplicar aigua que encara que tingui sals, podem reduir aquest efecte negatiu?
El projecte l'impulsa l'IRTA, la comunitat de regants de Riudecanyes i Unió Anats. La sequera ha agreujat la crisi del sector de l'avellana. Perquè us feu una idea, les més de 4.000 hectàrees de cultius que depenien del pantà de Riudecanyes han estat dues campanyes sense rec i molts arbres han mort. De fet, ara els estan arrencant. L'alternativa passa per aprofitar l'aigua d'aquesta depuradora de Reus que llença al mar 6 hectòmetres cúbics l'any. Això és un hectòmetre més del que pot emmagatzemar Riudecanyes. El responsable nacional de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu que els resultats de la recerca seran molt importants pel sector. El problema, diu, que és que encara que es pugui utilitzar l'aigua de la depuradora, seguiran depenent del pantà de Riudecanyes.
El que ens diu l'administració és que aquesta aigua es barrejarà amb l'aigua del pantà de Riudecanyes. Però nosaltres el que diem és, i si no hi ha aigua al pantà de Riudecanyes, com ha passat aquests últims anys, què fem? Hem de garantir la qualitat d'aquesta aigua. Perquè al final cap cultiu li va bé la sal. El que passa és que uns l'aguanten més que els altres.
Bé, Joan Girona ens ha explicat que els primers informes de la investigació demostren que la forma de regar, amb més quantitat, també té una incidència important per reduir els efectes de les sals als camps d'avellaners. Esperen tenir els resultats definitius en 2 anys. La finalització de les obres de connexió de la depuradora de Reus amb la comunitat de regants de Riudecanyes estava prevista pel 2027, però el govern ja ha reconegut que van tard.
El govern fa seves les demandes dels pescadors de peix blau. Reclamen un canvi en la normativa perquè puguin treure profit de les tonyines que se'ls mengen l'anxova i la sardina i els entorpeixen la feina i els fan malbé les xarxes. En Josep Palaus és pescador d'encerclament.
És que nosaltres estem buscant el peix tota la nit, el trobem, encenem les llums i a l'hora de calar i a l'hora de treballar venen elles, s'ho emporten tot. És que és un drama.
I aquesta és la seva desesperació. La petició del sector es debatrà aquest novembre a Sevilla en la trobada anual que fa la Comissió Internacional que regula la comercialització de la tonyina a l'Atlàntic i també a la Mediterrània. Fèlix Martín, bon dia.
Sí, bon dia. Totes les mirades del sector estaran posades a Sevilla i és que la captura de tonyina està molt limitada i la regula aquesta entitat internacional. Però els pescadors de peix blau ho consideren una plaga. Quan agafen alguna, l'han de tornar al mar. No tenen permís per pescar-ne. Argumenten que la venda d'un sol exemplar al dia els compensaria les pèrdues que les mateixes tonyines els hagin provocat. Un argument que es fa seu el director general de Política Marina de la Generalitat, Antoni Espanya.
És de sentit comú, tenen tota la raó, i poder comercialitzar això està per veure quina quota se podria comercialitzar, però un peix d'aquestes dimensions pues, valdrà fàcilment 2-3.000 euros, que evidentment et salva la jornada de pesca, després de la inversió que tu tens que fer de refer les malles i no poder aprofitar la captura que has fet, no?
Petició que ja s'ha fet arribar al govern espanyol, que és qui haurà de defensar-ho en la reunió intergovernamental de Sevilla.
Dos quarts i mig de dues, la càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida impulsa la publicació de l'obra completa del poeta lleidatà, que inclou 525 poemes i 831 cartes. L'edició, que aplega la seva producció per primer cop en 4 volums, sortirà a la venda entre el 2026 i el 2027. Lleida, Pere Joan Álvarez, la recopilació que n'estan fent va més enllà, però, de l'obra poètica i epistolar.
Exacte, hi ha poesia, prosa, narrativa, teatre, articles en premsa, dietaris, traduccions, assajos científics i fins i tot 5 partitures de música. Els 2 primers volums amb l'obra completa veuran la llum al llarg del 2026 i els altres 2 volums epistolaris es publicaran a finals del 2026 o principis del 2027. El director de la càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida, Joan Ramon Beny, assegura que l'edició vol posar en valor l'escriptor lleidatà referent literari del país.
El text s'estableix amb rigor filològic,
cosa que no sempre es pot dir de les edicions, sobretot primeres, i el que fa sobretot és contribuir a la canonització de l'escriptor, que és el que finalment es mereix. Màrius Torres ja ocupa un dels primers llocs de la poesia, la literatura catalana contemporània, però canonitzar-lo vol dir col·locar-lo al mateix nivell que les primeres plomes catalanes del segle XX.
Poemes i cartes, tan enviades com rebudes, que permeten aprofundir en la figura i la persona de Màrius Torres des de diverses vessants.
1425, arribem a Perpinyà, en carros i cavalls, a Catalunya ens varen quedar.
I sona aquesta música perquè el Museu d'Història de Catalunya obre demà al públic la primera i més gran exposició dedicada al poble gitano català. La mostra en què ha col·laborat la comunitat gitana de Catalunya s'emmarca dins dels actes de l'any del poble gitano que commemora els 600 anys de la seva arribada a la península Ibèrica. Montse Mas, bon dia.
Bon dia, sí. L'exposició repassa la història del poble gitano a casa nostra, començant pel seu èxode des de l'Índia fins a l'actualitat. Una història encara molt desconeguda, segons la comissària i activista gitana Mercedes Porras.
No es coneix gens. Que la gent ens conegui, que conegui els gitanos, i que serveixi per posar ponts entre els gitanos i els gatger, que són les persones que no són gitanes en llengua romano.
La mostra no amaga l'estigma que ha arrossegat el poble romaní durant segles, com destaca la comissària.
Hem estat perseguits, hem estat castigats, executats, hem hagut de perdre la nostra llengua, les nostres costums, fins que apareix la Constitució de 1812, que els gitanos no som considerats persones.
Dèiem que es tracta de l'exposició més gran que se li ha dedicat mai a aquesta comunitat, que s'hi pot veure.
Bé, són materials molt variats, plafons informatius, objectes, fotografies, mapes, documents històrics o obres d'art, que, com assenyala Porras, no ha estat fàcil de reunir.
Per què? Perquè els gitanos hem estat sempre un poble nòmada. Tenim poc. Al final de l'exposició en tenim un àmbit on surten més de 150 gitanos i gitanes donant testimoni de la nostra cultura i de la nostra història, no? S'ha d'entendre com una exposició col·lectiva.
L'exposició es podrà visitar fins al 2 d'agost de l'any que ve.
I durant aquesta setmana, Lleida posa en valor la feina dels artistes murals. Ho fa donant vida a quatre espais, quatre grans parets del barri dels Magraners. Es tracta d'una nova edició del Gamma, el Festival d'Art Urbà de Lleida, que aquest any opta per imatges que ajudin a representar, a través de l'art, la història d'aquest barri. Lleida, Júlia Albacar, parlem d'un festival que va néixer per fomentar la cohesió.
Així és, Estel, bon dia. La cohesió, perquè a banda dels murals que pintaran els artistes, també hi participaran els veïns a través de tallers de pintura. Les intervencions es basaran en la identitat comunitària del barri i els seus 80 anys d'història les faran artistes com el madrileny Deis, Rock Black Block, Cama Marlo i Tui Muizen. Blai Baules és codirector del Gamma i explica així com van avançant els treballs per pintar els murals.
Més dies sempre suposa una mica de nerviosisme per ells perquè volen com avançar i tindre tota la feina molt ben quadrada, tots els encaixos molt ben fets al mur, però va tot sobre la marxa i estem contents de que han pogut doncs, avançar ni que portem dos dies i ja es comencen a veure els resultats.
El festival s'allargarà fins al dia 5 d'octubre, quan ja es podran veure els murals finalitzats.
I 100 pallasses, 100, d'arreu del món, prendran a partir de demà els carrers de Sant Esteve de Palautordera, a la Falda del Montseny. És el ja tradicional Festival Internacional de Pallasses que reivindica la comicitat femenina com a eina de transformació social. I aquest any els riures es tornen més reivindicatius que mai. Montse Camps, bon dia.
Bon dia, sí. Una dotzena edició que començarà demà amb el brindis d'obertura que remarcarà la importància del riure, l'humor i l'energia que les pallasses tenen avui en dia. Aquest any, a més, girarà la mirada cap a Gaza, com explica Montserrat Trias, directora del festival.
Les pallasses ja hem hissat una bandera a dalt d'una carpa, la bandera palestina, perquè les pallasses estem tocades. Estem tocades perquè la nostra feina té molt a veure amb la humanitat. O sigui, no, aquest festival no és com una cursa ciclista, no. Aquest festival està integrat en aquest món que vivim.
La danesa Lisa Madsen, coneguda com la pallassa Peck, passejarà la seva particular flotilla.
Vamos a venir con las payasas en el pueblo, con nuestra pequeña flotilla, hecho de cartón, obviamente que somos payasas. No en tanto decir Free Free Palestine, aunque es lo que hay que decir, porque es temas políticas y yo creo que el ser payaso no puede ser tan directamente político, sino una cosa indirecta.
Hi haurà 8 espais d'actuació d'entrada lliure o pagament i actuaran Maria Solà, que presenta Fets Reals, o la companyia Maria Peligro, amb Fuera. Entre les pallasses internacionals hi ha Hilary Chaplin i Sue Morrison, entre d'altres.
A punt d'arribar a 3:45 del migdia, s'ha creat un nou joc de taula que vol reivindicar i donar a conèixer la història mil·lenària de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Gira al voltant de l'abadessa Emma, filla de Guifré el Pelós, que va fundar el monestir de la població i la va posar al capdavant. Sortirà a la venda aquest videojoc l'any que ve. Girona, Maria Rovira, es tracta d'un joc que endinsa els participants en un moment històric apassionant.
Sí, perquè, de fet, el joc, batejat com a Abatista, posa sobre la taula les disputes judicials, polítiques i eclesiàstiques que van envoltar el monestir de Sant Joan de les Abadesses. Guifré el Pelós el va entregar a la seva filla Emma i ella va saber expandir més les propietats i els territoris que els seus germans comtes entre finals del segle IX i mitjans del X. Amb aquesta base es juguen, doncs, unes cartes que permeten recrear aquesta situació històrica. Ho explicava Gerard Muñoz, impulsor del projecte i dissenyador del joc.
Anar traient cartes que, evidentment, no sortiran amb l'ordre històric. Hi ha una carta, que és la carta de la mort d'Emma, que quan apareix s'acaba la partida i en aquell moment es fa una avaluació de com ha estat el seu abadiat. Ha aconseguit complir l'objectiu repoblador, ha connectat els comtats pirinencs amb els comtats mediterranis i, per altra banda, la noblesa el que li interessa és treure un rèdit polític d'aquesta repoblació. Amb això es comparen els nivells de victòria dels dos jugadors i es determina com ha acabat la història.
A través d'aquest joc, doncs, de simulació històrica, els dos participants podran fer evolucionar els fets de maneres diferents.
En el joc històric, el que et permet és posar-te a la pell d'aquests personatges històrics i prendre les teves pròpies decisions. I veurem que moltes vegades prendrem les mateixes decisions que van prendre els personatges històrics, perquè hi ha, doncs, un cert corrent determinista que són les opcions més lògiques, les opcions més òptimes, però a vegades també podem prendre'n de completament diferents i podem canviar la història.
El joc també vol reivindicar el paper de figures femenines durant l'edat mitjana. El projecte està en fase de proves i de desenvolupament i la previsió és que pugui sortir al mercat l'any que ve.
Catalunya al dia. Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha convidat oficialment el papa Lleó XIV a la inauguració de la Torre de Jesucrist del Temple de la Sagrada Família, el juny de l'any que ve, el 10 de juny, concretament. El president català s'ha reunit amb el papa en el marc de la visita oficial que fa a Roma, on també té agenda política i cultural amb actes vinculats al mil·lenari del monestir de Montserrat. Enviada especial a Roma, Nàtia Dell.
El papa no ha confirmat que pugui venir, però ha dit que en té ganes. Una visita a Barcelona, ciutat que coneix, que es faria coincidint amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, que està en procés de beatificació.
Ha estat una audiència molt emocionant per mi i he traslladat una invitació a visitar Catalunya amb motiu de la finalització de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, 10 de juny de l'any vinent, justament el centenari també de la mort d'Antoni Gaudí.
És el primer representant institucional de l'Estat a reunir-se amb el nou pontífex. Entre els obsequis que li ha portat una reproducció de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, un llibre de Catalunya, embotits i oli d'oliva.
Doncs gràcies, Nati. I l'estrena de 3Cat Info i la renovació dels informatius ha impulsat el lideratge de TV3 aquest mes de setembre. Ha fet la millor quota en 18 anys. A més, el nou canal 3Cat Info d'Informació 24 Hores ha registrat les millors dades en 5 anys. Per la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, les dades avalen la renovació sota aquest nou paraigua anomenat 3Cat Info.
Estem satisfets perquè el resultat després de 2 setmanes és que el projecte està funcionant. Hem crescut amb audiència al 324, anteriorment 324, actualment 3Cat Info Televisió. Per tant, creiem que estem en una direcció que permet seguir informant amb la credibilitat i el rigor de sempre, però també arribant a més públic.
I ara anem a Porqueres, a tocar de l'estany de Banyoles. Concretament, entrem al bosc de Can Ginebrera. És un espai verd amb més de 150 escultures. Avui us el presentem amb en Xico Cabanyes. Ell és escultor, algunes de les seves obres s'han vist a Suècia, Itàlia, Andorra, però la majoria són aquí, al bosc d'en Xico, com es coneix popularment. De fet, ell diu que és la seva gran obra, aquest bosc. En Xico és molt conegut a la zona i ara que el bosc celebra 50 anys, aquest dissabte a les 10 del matí farà una visita guiada a tothom qui s'hi acosti. La Laia Claret ha estat una estona amb ell.
Som dins del bosc de Can Ginebreda. Hem pujat la pujada d'entrada i som davant del taller d'en Xico Cabanyes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Xico, com comença aquest projecte? Aquí hi ha més de 150 escultures.
Sí.
Com comença?
Ui, això és difícil d'explicar, perquè estic segur que quantitat de persones doncs, que s'han ficat amb aventures no sabien que s'hi ficaven. Jo també encara ara em costa d'entendre per què m'he ficat amb aquest liu i per què m'hi trobo tan bé amb aquest liu.
Aquí cada any aproximadament hi vinen unes 6.000 persones a visitar aquest bosc, si no m'equivoco. Què suposa per tu aquest bosc? I què suposa Porqueres per tu?
Bueno, Porqueres és a casa meu, he comunicat molt bé amb tots els seus veïns, amb l'alcaldia, i bueno, ara Porqueres és propietària d'aquest bosc, que ens hem tingut una entesa, i ells és el destí de que jo ja des de jove veia que havia de ser públic, i per ser públic ha de ser municipal.
Dissabte fas la visita del 50 aniversari del bosc, com estàs?
Estic bé, estic... Per tenir 80 anys, la gent em té bastanta enveja. Penso que sí, que ho porto bé. I aquesta visita la faig molt, molt a gust i no l'entenc com un fi de ruta. L'entenc com un premi. Poder fer aquesta visita, que serà d'una manera l'última, diguéssim, en plan professional.
Tu aquí tens el teu taller. Algunes d'aquestes escultures són eròtiques. Em parlaves de l'època franquista, abans.
Home, aquest país que tingui 80 anys, com no parlarà d'una època franquista? A tots ens ha fet així, esquerps, no sé, i acomplexats.
Com impactaven les teves escultures en època franquista i postfranquista?
Home, feien enfadar a moltíssima gent. El fotut era que jo hi trobava un gust especial que s'enfadés la gent que s'enfadava.
Totes les escultures que hi ha aquí, sempre ho has dit, eh? Tant les eròtiques com les que no, que n'hi ha moltes que no, totes reivindiquen alguna cosa per tu.
Sí, la vida, la dualitat, tot Déu té dret a parlar de la vida només amb una condició, que hagi nascut. Continua sent estrany, això de viure. Molt, molt, molt.
Tu ets aquí, al taller, que és dintre el bosc, que la gent el pot visitar cada dia. Per tant, hi ha coneguts, et venen a visitar la gent del poble.
Sí, sí, i tot el visitant del bosc pot venir a dintre, dir la seva opinió, perquè he après des de molt jove que fer una funció pública, el primer que has d'encaixar bé és la mala crítica. Amb dignitat.
Per tant, tu veus aquests 50 anys com un punt i a part? O com un punt i seguit?
L'agotament ha arribat a trucar a la meva porta i dius, collons, tu, ja està, ja està, ja està. No facis més del mateix. I dius, em sento molt còmode amb haver contribuït també amb un granet de sorra aquesta, entre cometes, diguem, camí de normalitat.
Per tant, per tu què és el bosc?
El bosc és tot. Malament m'està el dir-ho, que el bosc omple unes deficiències que la cultura oficial no pot.
Xico Cabanyes, doncs un plaer i ens veiem aquí al bosc.
Gràcies, maca. Casa teu per sempre.
Catalunya al dia. Parlem de tu.
6 minuts i les 2 del migdia. Temps ara per la informació esportiva. Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga aquest vespre a les 9 contra el PSG a Montjuïc en un partit condicionat per l'allau de baixes que tenen els dos equips. Per Luis Enrique, una de les claus del partit passa perquè el seu equip aconsegueixi contenir Pedri.
I atenció amb qui compara el tècnic del PSG al migcampista canari.
Pues Harry Potter, espero que mañana no traiga la varita. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que participe lo menos posible, pero va a participar porque el Barcelona no solo es Pedri, es Frenkie de Jong en el mediocampo, es Cubarsí atrás, es Lamin, es infinidad de jugadores de alto nivel.
I precisament sobre Lamin Yamal també en va parlar Achraf Hakimi, el carriler del conjunt parisenc, avisa que l'estrella del Barça no ho tindrà gens fàcil aquesta nit.
Le va a tocar jugar contra el mejor lateral izquierdo del mundo, que se llama Nuno Méndez. Ya ha demostrado Nuno Méndez que es capaz de parar a Lamin, como que ya jugó en otras ocasiones, y ha sido capaz de parar a otros atacantes también que son del mismo estilo que Lamin, y está bastante bien que preparado Nuno.
En la prèvia al partit, Hansi Flick va aprofitar per enviar un missatge a Lamin Yamal.
Super. Mira, per mi aquestes coses de super no m'agraden. Lamin és un jugador increïble, però al nostre equip tenim altres jugadors d'aquests. Té 18 anys i per mi ell ha de concentrar-se en treballar dur. I això no sempre és fàcil. Però si vols assolir un altre nivell, has de treballar dur. També va de defensar. No només ho necessitem d'ell, ho necessitem de tots. I això és el que fa la diferència.
Recordem les baixes dels dos equips. Per al Barça no jugaran Joan Garcia, Ter Stegen, Rafinha, Fermín ni Gavi. El PSG tampoc podrà comptar amb Dembélé, Marquinhos, Doué i Kvaratskhelia. Qui sí que podrà jugar, qui ha entrat a la convocatòria, és Balde, que ja té l'alta mèdica. Podreu seguir aquest Barça-PSG des d'una hora abans del partit, a les 8 del vespre, a la TDT de Catalunya Ràdio.
El club blaugrana ha anunciat el tancament de l'exercici econòmic de la temporada passada, la 24-25, amb un resultat negatiu de 17 milions d'euros.
El resultat de l'exercici ordinari és de 2 milions positius, però qüestions com la multa de 15 milions de la UEFA per incompliment de fair play financer han provocat que el resultat de l'exercici econòmic sigui negatiu. Per cert, Josep Maria Bartomeu, en un comunicat del seu bufet d'advocats, diu que en cap dels procediments en què ha estat imputat hi ha indicis que ell hagi obtingut cap benefici patrimonial.
D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol està intentant organitzar un partit contra Palestina el mes de novembre que es podria disputar a Montjuïc o a Cornellà al Prat, segons ha avançat Recull, ha pogut confirmar 3CatInfo.
El govern català i la Conselleria d'Esports són partidàries de l'organització d'aquest partit i és per això que avui hi haurà més contactes entre federació i govern per mirar d'avançar, ho ha explicat el conseller d'Esports Berni Álvarez.
Estem parlant amb la Federació Catalana des d'ahir la tarda per veure possibles encaixos també en quant a dates, que és el més complicat per la possibilitat de que vinguin jugadors que tenen competició cada setmana. Estem intentant trobar l'encaix, també en quin estadi seria, i a partir d'aquí treballant amb molta implicació per part nostra i també del president, que personalment s'ha implicat i que té ganes de que aquest partit es pugui disputar.
Pel que fa al bàsquet, males notícies per al Barça. El club ha anunciat que Juan Núñez estarà 6 mesos de baixa l'endemà que els de Joan Peñarroya perdessin contra el Hapoel de Tel Aviv.
103-87 en un partit que es va jugar a Sofia, Bulgària, en pista neutral. Joan Peñarroya, tècnic blaugrana.
Rebre 103 punts en aquesta Eurolliga és impossible guanyar, i sobretot fora de casa. I el nostre focus, o l'únic que hem de pensar després del partit d'avui, és que el nostre nivell defensiu, primer a nivell individual, a nivell físic, ha de millorar.
El millor jugador blaugrana va ser Will Clyburn, que va anotar 23 punts i va capturar 7 rebots amb un 30 de valoració. El Barça arrenca l'Eurolliga amb una derrota i aquest cap de setmana debutarà a l'ACB, diumenge a la pista del València Bàsquet, on no hi serà, com bé deies, Juan Núñez.
En handbol, el Barça es va classificar ahir per la final del Mundial de Clubs.
Després de superar l'Al-Ahly egipci per 26-21, Carlos Ortega, tècnic del Barça.
Bueno, sí, contento. Nosotros, es cierto que hace 3 años que no llegamos a la final, pero hemos estado en la lucha siempre, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que han sido prórrogas o penaltis, que es lo que no nos ha dejado llegar a la final. Bueno, circunstancial. Nosotros la obligación que tenemos es pelear hasta final y hoy también lo hemos hecho.
El Barça jugarà dijous la final contra el Vespre Mongarès, equip que entrena Xavi Pascual i que s'ha desfet a l'altra semifinal del Magdeburg per 23-20. Els blaugranes no guanyen aquest Mundial de Clubs des de l'any 2019.
I és que un dia un nen em va dir que
que caminava com un pingüí.
L'últim minut d'avui és per Com els pingüins, una història de supervivència, la història real de la pallassa Helena Escobar, que va aprendre abans a nedar que a caminar, això per un problema físic. La seva va ser una infància marcada per hospitals i moltes hores de llit, un trauma que ha convertit en espectacle que barreja teatre i clown per a través de l'humor i la imaginació parlar de la superació. El firma la companyia La Bleda, que té més de 20 anys de trajectòria. Si voleu anar-la a veure, apunteu Sala de Cultura Sant Domènec de la Seu d'Urgell, dissabte a les 6 de la tarda, Com els pingüins. Així ens acomiadem avui i tornem demà a la 1 del migdia. Gràcies per ser-hi.